Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dilluns 22 de març. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella fem, com sempre, els titulars de la jornada, començant per la volta a la prova ciclista, que arriba aquest any a l'edició número 100, ha arrencat avui des de Calella amb un cartell de luxe.
Calella també s'acomiada de la prova ciclista després de 9 edicions, acollint-ne l'etapa inaugural. Aquest migdia ha començat a rodar el pilot ciclista amb noms de l'èlit internacional com Richard Caparapaz, Chris Froome, Peter Sagan, Alejandro Valverde o Marc Soler. L'arribada es preveu cap a 4:45 de la tarda. El pas dels corredors provocarà, això sí, diverses afectacions de trànsit.
I Esquerra, que creu que Calella ha llançat els diners destinats a la volta.
El partit considera difícilment justificables els més de 330.000 euros en subvencions directes de l'Ajuntament de Calella que ha destinat a l'organització de la volta per acollir l'etapa inaugural. Explica que se li ha de sumar el cost que s'assumeix directament per qüestions de logística. Carles Ferrer, el regidor d'Esquerra, respon, diu, a més interessos comunicatius de l'alcaldessa o als partits del govern municipal, però no té un retorn directe a la ciutadania, ha dit.
Escoltarem avui a l'Info Migdia el regidor d'Esquerra Republicana, Carles Ferrer, amb la seva valoració de la volta ciclista. El director gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que reconeix que estan preparats perquè, si ve una quarta onada, això els afecti el mínim possible.
El doctor Lluís Fram ha passat justament avui pel programa La Ciutat per fer balanç d'un dels anys més durs que ha viscut com a professional al capdavant de l'ens sanitari. Ha reconegut el cansament de tots els sanitaris i ha admès que durant la primera onada van treballar sense saber a què s'enfrontaven.
El programa català de refugi busca mentors al Maresme.
I és que aquí al Maresme només hi ha dues persones realitzant el voluntariat de mentoria. Ara des del Consell Comarcal fan una crida a trobar més voluntaris que vulguin acompanyar els sol·licitants de protecció internacional o asil en el procés d'aprendre i consolidar la llengua, com també integrar-se en aquest nou entorn.
La benedicció de diumenge de Rams es farà dins la parròquia i abans de totes les misses del dia.
Calella recuperarà la presencialitat del cant de l'Àngel, enguany interpretat per la cantaire Aina Esqueu Mas. Ho faran a cavall de vetlla pasqual de dissabte sant, segurament amb la presència dels armats, i el diumenge de resurrecció dins l'església i des del balcó de l'Ajuntament.
I pel que fa al temps, avui jornada dominada pel sol, dia molt estable i amb ambient primaveral, temperatures màximes que avui ronden els 15 graus. Demà no s'esperen canvis, serà un dia assolellat i així sembla que ha de seguir els propers dies. Doncs ja la tenim aquí i, de fet, ha començat a rodar la volta que celebra l'edició número 100 de la prova amb un cartell de luxe que inclou noms com Richard Caparaz, Chris Froome, Peter Sagan, Alejandro Valverde o el català Marc Soler. En un pilot, tots ells aspirants a vestir el tradicional mallot blanc amb tres franges verdes que identifica el líder.
Avui afronten la primera etapa amb sortida i final a Calella, que és el punt de partida d'un recorregut molt variat i exigent que hauran de completar en 7 etapes diàries. Amb arribada aquest diumenge a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona, entremig un contrarrellotge individual a Banyoles, demà una tercera etapa amb sortida del Canal Olímpic de Catalunya per infilar-se fins als Pirineus, amb els ascensos a Vallter 2000 de categoria especial i Porainé, amb diferents ports de primera categoria. La volta entrarà després al cor de Catalunya, Manresa, i passarà per la muntanya de Montserrat per arribar després a Tarragona i córrer sobre l'asfalt de Montmeló. És un recorregut de més de 1.000 quilòmetres, molt similar al previst fa un any quan la prova es va haver de suspendre per culpa de la pandèmia. L'organització ha previst un protocol de seguretat per aïllar els corredors i els equips, a més dels mitjans de comunicació que els acompanyen al voltant d'unes 850 persones que faran possible la volta número 100 gràcies també al suport de les institucions i els voluntaris. Les restriccions s'han traduït amb el tancament del públic a les zones de sortida i arribada d'etapa per evitar aglomeracions. Per compensar-ho, s'ha potenciat la difusió mediàtica perquè les imatges de la volta i la marca Catalunya arribi fins a 190 països dels 5 continents.
Doncs en el dia que Calella s'acomiada de la volta, el principal partit de l'oposició ha emès un comunicat en què considera que difícilment es poden justificar els més de 330.000 euros en subvencions que s'han destinat per acollir l'etapa inaugural de la prova durant 9 edicions. Esquerra aporta aquesta xifra, però explica que també s'hi hauria de sumar el cost que l'Ajuntament assumeix directament a nivell de logística i organització, però hi afegeix que a dia d'avui tampoc s'ha aportat cap informe ni cap estudi que aclareixi quin retorn ha tingut a la ciutat. El regidor Carles Ferrer ho ha denunciat avui al programa La Ciutat.
Ferrer ha criticat que des de l'executiu de Candini, que van fer-ne l'aposta, no s'hagi aportat cap auditoria o estudi que certifiqui un retorn que justifiqui la inversió feta per acollir la primera etapa de la volta durant 9 edicions, incloent la del centenari.
Com a municipi creiem que sí, que els ha llançat, perquè, és a dir, no en sabem el retorn. Podem fer estimacions del que representa en pernoctacions, però és a dir, és molt poquet, òbviament, de pernoctacions directes. Llavors és l'impacte que té a nivell publicitari, etcètera, etcètera, però creiem que bàsicament és un tema que respon més a interessos comunicatius de partit, de govern, de dirigents, i que no té un retorn directe a la ciutadania, que és el que esperaríem d'aquest tipus d'inversions.
Esquerra xifra amb més de 330.000 euros els diners que s'han destinat a la subvenció directa que s'ha atorgat a la volta. L'última anualitat està de 50.000 euros i afegeix el càlcul de 250.000 euros del cost assumit directament per l'Ajuntament a nivell organitzatiu i de logística. És una estimació perquè en això el partit també denuncia falta de transparència.
Són més de 300.000 euros en subvencions directes a l'organització, que és una entitat privada, i una quantitat que desconeixem cada any dels diners que costa la part de logística i d'organització a l'Ajuntament de Calella.
A diferència del que expressava fa uns dies la presidenta de l'Associació Turística de Calella, en la línia de que el sector de l'allotjament trobarà a faltar la volta quan deixi Calella, el regidor d'Esquerra també qüestiona l'impacte que té l'esdeveniment a nivell turístic. En tot cas, diu que en el conjunt de pernotacions anuals, les que genera la volta són una quantitat irrisòria.
La volta ciclista, que acaba, és a dir, aquest any, que és un any especial, que han trobat dificultats per allotjar els equips, s'estan més dies aquí, però feia l'estimació que és irrisori l'impacte de volum de la volta ciclista a Calella en aquesta valoració, de dir, aquesta valoració, només valorem les pernoctacions, de dir, són els equips que estan aquí un parell o tres de dies i res més.
De fet, Ferrer es pregunta per què Calella ha posat fi al conveni amb la volta si els beneficis són tan clars com defensa el govern municipal, i ha comparat la inversió que es destina a aquest i a d'altres esdeveniments esportius com l'Ironman, del qual diu que tampoc se'n coneix el retorn, amb l'ajut pressupostària que s'ha fet en l'àrea de política social per donar resposta a l'emergència de la crisi. Ha recordat que s'ha incrementat en 110.000 euros.
L'aixecament del confinament comarcal pels grups Bombolla i el bon temps han estat una combinació perfecta per tornar a veure força gent pels carrers de Calella aquest passat cap de setmana. Hi ha hagut moviment, sobretot al passeig, també al carrer Església, però dins les botigues no ho han notat massa, i això que totes han pogut tornar a obrir després de 10 caps de setmana amb les persianes abaixades.
El tancament del comerç no essencial es va decretar just passat Reis i la restricció no s'ha aixecat fins ara, coincidint amb que s'ha permès la mobilitat dels grups Bombolla fora de la comarca. Les botigues celebraven tornar a obrir, encara que no s'hagués notat molt a l'hora de fer caixa.
S'enyorava, és un dia que realment es fa bastanta caixa i que es trobava a faltar en el moment de fer recompte de números.
Era necessari també per l'economia de poder tornar a reactivar els dissabtes, que sempre ha sigut un dia mogudet per la botiga.
Nosaltres, evidentment, estem contents perquè ja feia molt de temps que no podíem obrir els dissabtes i tenien ganes d'obrir el dissabte. ojalà tot això doncs, ens continuï d'aquesta manera i puguem anar treballant, que és el que volem.
El cap de setmana ens ha deixat imatges que ens apropen una mica més a la normalitat d'una ciutat comercial com Calella, amb el formigueig de gent al carrer Església i també molts dels que s'han apropat aquí per veure la logística de la volta amb els camions dels equips ja instal·lats des de dissabte a la zona turística.
El 16 de març va ser la data en què van ingressar els dos primers pacients positius per Covid a l'Hospital de Calella. Des d'aleshores i fins al 16 de març d'aquest 2021, 735 persones han estat ingressades al Sant Jaume, també pel coronavirus. L'escenari actual, però, és ben diferent al d'ara fa un any, sobretot pel coneixement que s'ha adquirit en relació a la Covid-19. Ho ha reconegut el mateix director gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, el doctor Lluís Franc, qui ha admès que la pandèmia els va agafar amb el peu canviat i sense estar prou preparats en un moment on no tenien equips de protecció i on es prenien decisions, diu, des del desconeixement. Ara, 365 dies després, diu que comencen a veure la llum al final del túnel amb el convenciment que la vacuna serà al final de la pandèmia, però, en tot cas, demanar seny i responsabilitat individual a la població fins a aconseguir la desitjada immunitat de grup.
Un any després dels primers casos detectats a l'Almaresme, el doctor gerent de la corporació, Lluís Franc, ha passat pel programa La Ciutat per fer un balanç d'un dels episodis més durs que ha viscut com a professional al capdavant de l'ens sanitari. Franc ha reconegut el cansament i la càrrega emocional de tots els professionals, però assegura que la pandèmia també els ha fet adonar-se'n de coses positives, com l'allau de solidaritat que van rebre de la població en els moments més durs o el gran equip que han fet per fer front comú.
Per un costat hem viscut moments de por i d'incertesa, i això és el que ha provocat més atenció i més dificultats en el conjunt de professionals, però per altra banda també hi ha hagut coses molt i molt positives, com per exemple que la majoria de gent ha donat el màxim de si mateix. Alguns elements com els treballs en equip o aquestes coses s'han potenciat moltíssim i per tant, i també hem après coses d'una onada per l'altra per cada vegada fer-ho millor.
Malgrat reconèixer que en la primera onada va ser de les més dures pel desconeixement, el moment de màxima ocupació de llits va ser l'1 de febrer, quan es va arribar als 117 pacients hospitalitzats. Llavors, però, diu Franc, que el centre no va patir tanta saturació gràcies a l'experiència acumulada i van poder seguir tenint una part de l'activitat no Covid. De fet, assegura que després de cada onada han après més i això ho exemplifica dient que si ve una quarta, la reducció de l'activitat als centres de la corporació serà mínima.
Les dades de, tant les de contagi com les que venen després, que són les d'ingressats i després, que són les de crítics i les morts, han estat baixant des de fa ja unes setmanes de forma notable, diguéssim, i ha arribat a valors que havia baixat bastant, però no és menys cert que en el moment en què això ha permès començar a relaxar mesures, automàticament les de contagi almenys han començat a tornar a pujar, que pugui estar passant en aquests moments. Per tant, vol dir que el risc de que això es vagi esdevinguent una altra onada existeix, és evident. Ens hem anat preparant per intentar de que si algun moment donat torna a haver-hi un 50 o 60 o 70 casos ingressats aquí de Covid, això afecti el mínim possible, que no vol dir zero, alguna cosa.
I en relació a la vacuna, Franc també ha admès que és l'única solució que permetrà posar fi a la situació de pandèmia. Diu que és segura i que no s'ha de tenir por malgrat els darrers episodis viscuts amb el vaccí d'AstraZeneca.
Que és segura, que no s'ha de tenir por. Això vol dir que és segura, vol dir que ningú es podrà vacunar els 7 milions i mig de catalans i que no hi haurà ni un sol efecte secundari. No vol dir això. I això sí que hem de tenir clar, perquè si però ara serà una proporció molt i molt petita i la majoria de coses no seran degudes a la vacuna, sinó que coincidiran amb la vacuna. Com que vacunem a tothom, la gent segueix tenint les mateixes malalties que tindria si no vacunéssim.
Segons les previsions de salut, el doctor Franc espera que el mes de juny hi hagi una bona part de la població vacunada. Pel que fa als professionals de la corporació, el 62% ja estan vacunats.
El programa català de refugi que dona suport a les persones refugiades que han fugit del seu país d'origen està buscant persones al Maresme que ajudin els membres del col·lectiu a assolir l'autonomia socioeconòmica. L'objectiu és ampliar la xarxa de persones mentores, la que actualment diuen és massa escassa aquí a la comarca. Aquestes persones mentores són les que acompanyen els sol·licitants de protecció internacional o asil en el procés d'aprendre i consolidar la llengua, descobrir i integrar-se en el seu nou entorn i ampliar la seva xarxa social.
L'objectiu de la mentoria és que les persones refugiades a Catalunya puguin ser al màxim autònomes per adaptar-se a la nostra realitat. En aquests moments hi activen 9 relacions a la comarca, 6 a Mataró, 2 aquí al Maresme i una a punt de començar a Montgat. Des del Consell Comarcal, però, fan una crida a ampliar la xarxa especialment aquí al Maresme. Les persones interessades poden contactar directament amb el programa de mentoria a través del telèfon 93 270 1689 o per correu electrònic a grupsacollida.tsf@gencat.cat. Tota persona de més de 25 anys pot ser mentora. Això sí, tan sols han de crear un grup d'entre 5 i 2 persones, passar una entrevista i participar en una formació inicial. Un cop finalitzat aquest procés, s'emparellen els grups i comença la mentoria, que consisteix en trobades setmanals de 2 a 4 hores durant 8 mesos i fins a un any.
Altres notícies. Els 15 milions de documents que hi ha a les biblioteques catalanes són des de ja accessibles per qualsevol usuari, sigui quina sigui la seva biblioteca de referència. És a dir, des d'aquí, des de la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça, es podrà demanar en préstec un document que només estigui disponible, per exemple, en una biblioteca de Lleida. L'acord entre la Generalitat i la Diputació de Barcelona unifica el catàleg de les 227 biblioteques de la demarcació de Barcelona amb els de les biblioteques públiques que hi ha a les comarques de Girona, Tarragona i Lleida. D'aquesta manera, els usuaris poden consultar amb una sola cerca al fons de qualsevol biblioteca o bibliobús del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Poden demanar documents de qualsevol biblioteca perquè els hi portin a la de la seva localitat. També s'unifiquen els 4 milions de carnets de biblioteques existents i a la llarga es crearà un carnet únic del Sistema de Biblioteques Públiques de Catalunya. I prop de 300 persones van participar a la concentració celebrada dissabte a la capital del Maresme per conscienciar a la població sobre els efectes de la contaminació atmosfèrica. L'acte organitzat per l'associació Fridays for Future s'emmarcava dins les activitats del Dia Global d'Accions pel Clima sota el lema Recuperem la ciutat. La temàtica d'enguany era la contaminació atmosfèrica i els seus greus efectes en la salut col·lectiva i del planeta. També van reclamar menys espais pel cotxe, els que ara culpen de la mala qualitat de l'aire. La benedicció de Rams es farà dins la parròquia abans de totes les misses del dia. Ho dèiem en titulars, amb totes les precaucions possibles, que l'ella recuperarà bona part del calendari litúrgic de la Setmana Santa, amb l'única excepció de la processó del silenci i la llum, que d'acord amb les instruccions del bisbat de Girona queda un any més anul·lada, el segon consecutiu, per tal d'evitar aglomeracions de gent al carrer. Sota aquesta mateixa premissa, la de garantir la distància de seguretat des de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau han previst una benedicció de palmes i palmons diferent. No es farà a la plaça de l'Església, sinó dins del temple. I mossèn Cinto Busquet ha confirmat aquest matí que l'acte es farà abans de les 3 misses que es faran aquell dia, aquest diumenge.
Aquest diumenge de Rams, al començament de les misses de les 10 del matí, les 12 del migdia i les 7 del vespre, es farà la benedicció de les palmes i palmons dins l'Església. També la nit anterior, durant la missa en què 9 nois i noies faran la professó de fe. Ho ha explicat mossèn Cinto Busquet.
Dintre de l'Església el que permet és que cadascú estigui al seu lloc. Ho farem a dintre, també a les 12 del migdia de diumenge de Rams, però també ho farem al començament de les altres misses, la del dissabte al vespre a les 8, i també a la missa de 10 del diumenge, a la missa de 7 del vespre, començarem totes les misses amb la benedicció de palmes i branquillons d'olivera.
Per segon any consecutiu, la confraria de Setmana Santa es queda sense processó, però la vella pasqual de dissabte sant, mossèn Cinto Busquet, no descarta la presència dels armats a missa. De fet, és una idea que se li ha acudit durant l'entrevista aquest matí a la ciutat.
M'has donat una bona idea, perquè crec que els armats alguna cosa voldran fer, i per tant l'ofici de Divendres Sant serà a les 6 i tot seguit doncs, veurem que hi pugui haver-hi alguna cosa, tot seguit del mateix ofici de Divendres Sant. Sembla que m'has donat una bona idea.
La vetlla pasqual s'avança a les 8 del vespre per complir amb el toc de queda nocturn. Al final cantarà l'Àngel.
És l'Aina Esqueu, l'encarregada de cantar el Regina Celi. Ho farà dissabte a la nit, després de missa de 8 i diumenge. Després de la missa del migdia, de les 12 del migdia, després es dirigirà al balcó de l'Ajuntament també per cantar l'Àngel. Per cert, que aquest divendres podreu veure la conversa que la petita Aina Esqueu mantenia fa uns dies amb Sònia Montanyola. Ho veureu diumenge al programa La Ciutat. Divendres al programa La Ciutat. Les dues nits d'ahir, una pel·lícula dirigida per Pau Cruanyes i Gerard Vidal, escrita per ells i els seus companys de la Pompeu Fabra pel treball de fi de grau, s'han portat el Premi Gaudí del Públic. El guardó es va entregar des de la Sala Mozart en el marc de la gala organitzada per l'Acadèmia del Cinema Català, que enguany volia homenatjar totes les sales de cinema centenàries del país, com és el cas de la nostra.
Els encarregats d'entregar el premi van ser el crític cinematogràfic Jaume Figueres i la periodista Gemma Nierga, que van recordar com va ser el principi de la Sala Mozart.
Aquesta sala, l'any 1904, va fer la seva primera projecció en cinema, però com no sabia com batejar-ho, es van inventar un nom tan estrambòtic, tan estrafolari com aquest, el antiplástico cromolístico electro serpentígraf, que és un nom digne de Segundo de Chomón, el gran pioner del cinema català d'aquí. Per cert, aquest any en fa 150 del seu naixement.
Algunes de les pel·lícules nominades als Gaudí s'han pogut veure en aquesta sala, el cicle Gaudí, que gràcies a l'Acadèmia doncs, ha costat el cinema català a més de 100 sales a Catalunya. Ara som aquí per donar el Premi Especial del Públic a la millor pel·lícula de l'any 2020.
Les dues nits d'ahir és una road movie emmarcada en una nit d'estiu i protagonitzada per un grup de joves. L'Eric roba les cendres del seu amic Pol, mort des de fa poc, i aquella mateixa nit, amb els seus millors amics, l'Ona i en Marcel, emprenen un viatge en un cotxe per llançar-les. Aquest va ser el guanyador i en el seu discurs d'acceptació, Pau Cruanyes agraïa tota la xarxa de col·laboració que els ha portat el premi a les seves mans.
És molt important per nosaltres això també, perquè el Premi del Públic, haver arribat fins aquí de cop, és com que també ens demostra que tenim una xarxa de suport tope, tope forta darrere, i família i amics i persones molt importants que ens acompanyen amb tot això i ens han acompanyat durant aquest procés, que és una pel·li que hem anat fent com molt a poquet i amb molt carinyo, i ostres, que de cop i volta estiguem aquí com a recollint això, que significa moltíssim, i que moltes gràcies de tot cor a tota la gent que ho ha fet possible.
La Vampira de Barcelona ha estat la gran guanyadora d'aquesta 13a edició dels Premis Gaudí que es van entregar ahir a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
La pel·lícula dirigida per Lluís Daner, que tenia 14 nominacions, s'ha endut finalment els premis a la millor pel·lícula, millor direcció artística, millor vestuari, millors efectes visuals i el premi al millor maquillatge i perruqueria. El premi a la millor pel·lícula per a televisió ha estat per La mort d'en Guillem, que narra l'assassinat de Guillem Agulló i altres valls de la família a l'hora d'enfrontar el judici. El Gaudí a la millor direcció ha estat per Pilar Palomelo, per Les Niñes, que també s'han portat el premi a la millor pel·lícula en llengua no catalana, el millor so i a la fotografia. Candela Peña per La boda de Rosa i Mario Casas per No mataràs han estat els guanyadors dels premis a la millor actriu i la millor actor protagonista.
En esports, el Calella que ha empatat a 2 gols contra el Cinera en el primer partit en públic de la temporada que es va disputar ahir al migdia al camp de futbol de Mar. Robert Casals al minut 22 i Marcelí Cru abans d'arribar a la mitja part van ser els golejadors calellencs. Amb només 3 jornades disputades i un balanç d'una victòria i 2 empats, l'equip que entrena Jordi Cantano ocupa la 9a posició de la classificació de tercera catalana.
El Cinera va obrir el marcador en el partit d'ahir al camp de futbol de Mar de penal quan es portaven només 20 21 minuts de jocs, però el Calella va reaccionar bé i immediatament hi va empatar amb un gol de Rubel Casals. Abans d'arribar a la mitja part, altres dos gols, un per cada equip, que deixarien el marcador amb el 2-2 definitiu. Aquest ha estat el primer partit que s'ha jugat a casa i amb el públic a les graderies, amb aforament restringit per la pandèmia. El club va muntar un dispositiu per controlar l'accés i registrar els espectadors, tal com estableix el protocol d'esdeveniments esportius. Aquest proper cap de setmana, el Calella es desplaça al camp del Vilassar de Dalt.
Net i Polit us ofereix el temps.
Vinga, doncs acabarem amb la previsió meteorològica pel que queda de dia i les pròximes hores. Previsió amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana i un nou dia també amb unes temperatures relativament baixes, més pròpies de l'hivern que no pas de la primavera. Però ja és normal també que els primers dies, les primeres setmanes, fins i tot de la primavera, encara puguem tenir temperatures relativament baixes. Avui la mínima de 2 graus a Tordera, de 3 a Palafolls. En el cas de municipis més a prop de la costa, doncs 8 de mínima al Masnou, al Port, 7 a Mataró, 6 a Sant Vicenç de Montalt, 4 graus de temperatura mínima a Tiana. Unes temperatures més aviat fredes a primeres hores del matí que contrastaran amb unes màximes clarament més elevades. De fet, avui pugen respecte a les d'ahir fins a 18-19 graus fins i tot en alguns punts de la comarca, sobretot de la zona interior del Maresme, amb vents fluixos que giraran cap a sud-oest aquesta tarda. Pel que fa a demà, s'espera que tinguem alguns núvols baixos que durant el migdia i la tarda augmentaran sobretot al Maresme Nord. Núvols poc importants, sense pluges, i tot això amb unes temperatures que de nit pujaran un palet més, les màximes però baixaran lleugerament respecte a les d'avui.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Minuts i arribarem en punt a 2:15 del migdia. Posem el punt final aquí a l'info d'avui dilluns. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornem tots tres demà puntuals a la una amb més notícies. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.